amb Gerard Ballé.
Bona nit, les 11 en punt. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs, per si ens faltava algun al·licient pel Barça-Girona de demà a les 9 de la nit a Montjuïc, en directe a la sintonia de RAC1. Vaja, aquesta tarda el Real Madrid es deixa 2 punts al camp del Betis. 1-1 amb gols de Bellingham, el del Madrid, i Ruibal, el del Betis, un català nascut a Sallent. No és que un punt al camp del Betis sigui un molt mal resultat pel Madrid, sobretot si tenim en compte que haurien pogut perdre el tram final, però els d'Ancelotti han fallat en aquesta jornada i això ho podrien aprofitar tant el Barça, que es podria col·locar a 2 punts dels blancs si guanya, com el Girona, que seria líder en solitari de la Lliga si és capaç de donar la campanada. Sí, com sigui, és una lliga igualada, és una lliga oberta, és una lliga maca, i ara mateix ni tan sols m'atreviria a dir qui passarà el Nadal a dalt de tot de la classificació. Fins i tot en dies com avui, l'Atlètic de Madrid guanya una vida extra. De tot el que ha passat, el Benito Villamarín i d'aquest Barça-Girona de demà, en parlem de seguida a la tertúlia amb el Ferran Correas, el Pol Ballús, la Mireia Vera i l'Adai Benítez. Abans d'obrir tertúlia, però com sempre, com cada dissabte, repassem els resultats de la primera divisió masculina de futbol. A banda del Betis 1, Real Madrid 1, s'ha acabat res, fa tot just uns minuts, el Mallorca 1, Sevilla 0, amb polèmica per un gol anul·lat al Sevilla a la segona meitat. No se sap ben bé si li toca l'esquena en Nesiri, si li toca el colze, si li toca... Bé, no sé quina part... De fet, mira, està parlant Adrià Pedrosa, a veure si en parla d'aquesta jugada.
Aquí igual Nesiri la tiene pegada, le toca el culo en la mano. Ya no sabemos qué hacer, la verdad, pero al Sevilla yo creo que últimamente hay que respetarlo un poquito más.
Precisamente porque también Nesiri se quejaba muy amargamente en la primera parte de un agarrón, eso no sé si...
El agarrón también, a él yo creo que es claro. Encima el balón va muy lento y se le ve en todo el momento como Rayo lo está cogiendo. Entonces, no sé, ya te digo, yo creo que nos merecemos un poquito más de respeto.
Adrià, independientemente...
Declaracions d'Adrià Pedrosa a Movistar, ens mereixem una mica més de respecte, diu Adrià Pedrosa. De fet, és qui havia marcat aquest gol, que suposava l'empat a un... Li toca l'esquena i després també el colze, sembla Nesiri. L'àrbitre acaba anant al monitor i l'anul·la a instàncies del VAR. El Sevilla està en una situació delicada, no guanya amb Diego Alonso a la Lliga. A més, també a la B0, Las Palmas 1, sí que guanya, sí, Pimi, amb Las Palmas, amb el conjunt canari, i Villarreal 0, Real Societat 3, una victòria que Imanol Alguacil i Take Kubo han dedicat a Aitor Zabaleta, l'aficionat de la Real Societat, a qui van assassinar alguns brètols de l'Atlètic de Madrid. Ahir va fer 25 anys.
Este triunfo es para Aitor Zabaleta y su familia. Han pasado 25 años de aquel trágico suceso, pero no se olvida.
También era un día muy importante para Aitor y yo creo que él también estará muy contento de nuestro juego, ¿no? Sobre todo yo creo que hemos luchado con alma, hemos salido muy fuertes y eso se dio en el resultado.
La classificació de primera, Real Madrid líder 39 punts, segon Girona amb 38, tercer Barça amb 34. Demà Barça-Girona, a més també quart l'Atlètic de Madrid amb 31 punts i 14 partits jugats. Recordo que l'Atlètic de Madrid li falta també el partit del Sevilla ajornat i encara ha de jugar demà contra l'Almeria. La Real Societat escala fins a la cinquena posició amb 29 punts. Sisè és l'Atlètic Club, 28, encara ha de jugar aquesta jornada. Setè el Betis amb 26 i vuitè a Las Palmas, que treu el cap en aquesta zona alta de la classificació, amb 24. A la zona baixa, el Mallorca, 15è amb 14, el Sevilla en té 13, això vol dir 4 per sobre del descens, en descens ara mateix, encara han de jugar aquesta jornada, el Celta amb 9, el Granada amb 7 i l'Almeria amb 4. Això a primera, a més a segona, l'Espanyol acabarà la jornada a 3 punts de l'ascens directe, perquè avui ha guanyat el Valladolid 2-1 contra la Morevieta. A la primera femenina, el Barça és encara més líder, 5-0 contra l'Eibar avui, el Johan Cruyff, amb hat-trick de Brooks. Però, i el que és més important, el Real Madrid ha perdut 1-3 a casa contra el Sevilla, això vol dir que ara el Barça li treu 9 punts al Madrid a la classificació. I déu-n'hi-do el dissabte de sorpreses al futbol internacional. A Alemanya, el Bayern ha perdut 5-1 contra l'Eintracht de Frankfurt i ara és a 3 punts del Bayer Leverkusen amb els mateixos partits jugats. El United, Anglaterra, ha perdut 0-3 contra el Bournemouth d'Iraola. I també ha perdut el líder, l'Arsenal, 1-0 contra l'Aston Villa d'Unai Emery. Ara el líder és el Liverpool, que s'ha imposat per 1-2 remuntant al Crystal Palace. Liverpool 37, Arsenal 36, Aston Villa 35 i City, amb un partit menys, el juga demà, amb 30. No hi ha hagut sorpresa a França, acabat fa només uns minuts, el PSG 2, Nantes 1, amb Arnau Tenas a la porteria, ni tampoc n'hi ha hagut a Itàlia. L'Inter continua líder en solitari després de guanyar a l'Udinese. Tot plegat en un dissabte en el qual l'Indústria Santa Coloma s'ha quedat sense Copa d'Espanya de futbol sala, perdut 6-1 contra el Jaén, havia de guanyar per accedir-hi, qui sí que ha guanyat és el Barça, 2-1 contra el Còrdoba, i a més també en bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat el duel català de l'ACB davant el Bàsquet Girona, 101-87, i la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 8 catalanes, s'ha proclamat campiona d'Europa Olot per 7a vegada consecutiva. Ha guanyat 4-0 la final contra Portugal. Minuts per sobre de les 11 a la tertúlia del Tu diràs avui el Ferran Correas. Hola, Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
També el Pol Ballús, bona nit.
Bona nit.
La Mireia Vera, hola, Mireia, bona nit.
Bona nit.
I de seguida saludo també l'Adai Benítez. Venim d'aquesta jugada polèmica del Sevilla, que no sé si heu vist en la segona meitat. El Ballús diu que no, però jo crec que li ensenyarem, perquè també ha de votar. Si és cool o colza d'En-Nesyri,
Una mica perquè... com a l'Hormiguero, no?
Sí, això era, Sí, una mica una pregunta d'Hormiguero, però el Sevilla se n'ha queixat, hem vist Adrià Pedrosa dient que els havien de respectar més, que ja no saben el que són mans i el que no són mans, que, en fi, que estan molt emprenyats per aquesta jugada, que era l'1-1, gol d'Adrià Pedrosa precisament, i que ha tocat, jo crec que ha tocat més que el cul, és a la part baixa de l'esquena i després al colze d'En-Nesyri, crec que toca, per mi, a les dues parts del cos. Com ho veieu, Correas? Tu has vist la jugada, com ho veus?
Sí, l'he vist ara amb la Mireia aquí fora i jo crec que quan veus la jugada és molt dubtosa, però ens han ensenyat una imatge aturada i a la imatge aturada sembla que sí que li dona al colze, i encara que vingui un rebot, la llei diu que sí.
Això ho ha explicat bé el Molló, ara el superació.
Si toca la mà, encara que sigui involuntària, però acaba sent gol, ha de ser anul·lat. Per tant, si aquella imatge realment, que suposo que és la que li han ensenyat a l'àrbitre,
imatge, el Vero Las Rojas és el que mirava. Sí,
toca el colze, de veritat, pues, està ben anul·lat.
Era molt difícil de veure, perquè nosaltres quantes repeticions hem vist, Ferran? Un munt, moltes, i ens costava trobar i pensar.
Aquella imatge aturada és la que es veu.
I al final és el que comentàveu, que si li acaba tocant el colze està ben anul·lat. El que passa que passa tot tan de pressa que costa molt de veure.
Sí, cul, sí. Colze o esquena?
Just l'acabo de veure, i si hi ha un mínim contacte al colze, per mi s'ha de pitar clarament, i em sap greu perquè és una mica cruel, són aquelles coses que amb el futbol dius, hòstia, no s'ho mereixen per res, però jo la pitaria també si hi ha un mínim contacte amb el colze.
Ara pendents també del que digui Diego Alonso, que segurament també estarà emprenyat amb la decisió de l'àrbitre i amb tot el que els hi ha passat, perquè també reclamen un possible penal sobre En-Nesyri, etc, etc, i a més la situació de Diego Alonso no és precisament la millor mateix a l'entitat, tenint en compte que encara no ha guanyat a la Lliga i que estan 4 punts per sobre només del descens.
Ja em constava les últimes setmanes que gent de Sevilla, del club, deien que es plantejaven prescindir d'ell. Jo dubto que aquest resultat ajudi molt a que faci una altra cosa.
Cul, colze o esquena, Dai? L'últim veredicte.
Des del meu punt de vista és molt complicat saber-ho. És una pilota molt ràpida,
per mi és gol, vale? Sí.
I, per tu és gol, eh?
Sí, perquè al final, ostres, és que estem ja estem a un nivell de tallar...
Sense bar, seríeu. Sí.
Clar,
i
sense bar
tu com a entrenador t'anulen això i vas a matar...
No, si a l'escala li anul·len el gol, què passa? Tindríem problemes.
Bueno, tu te'n recordes el gol que ens van anul·lar al camp del Rayo? Aquell,
sí,
que
xuta, el de Nahuel Bustos,
xuta,
no?
Xuta Gumbau, sí. Nahuel gira, li toca a l'esquena per la part com del braç, però no del braç, és que era l'ombro per darrere, gol legal, o sigui, gol legal, no es va queixar ningú, pita gol, el crida al bar i li diu que el revisi i el treu al gol, quan era, o sigui, de veritat, o sigui, toca l'esquena per la part de l'ombro, per darrere, sí, sí. I el treuen llavors. Bueno, a mi m'han passat tantes coses amb el bar, jo aquestes coses, això, per mi, gol.
Ara, no hi ha dissabte, no hi ha diumenge que tinguem polèmica arbitral, eh? És al·lucinant, és al·lucinant.
Aquest gol, a més, el jugador ni s'entera, està d'esquena, sí, sí. És a dir, que no és ni provocat ni amb... ni amb intenció de donar-li el braç. Per tant, jo crec que hi ha coses que s'han de fer més fàcils, perquè si no, cada setmana, com dius tu, hi ha guirigall i hi ha problemes.
Sí, sí.
El que passa és que jo estic a favor...
Que és un gol que si el dona, els del Mallorca no protesten.
Clar.
Segur.
El que jo crec que... No han protestat, no? Els del Mallorca, jo no els he vist protestar, vull dir que...
No.
Estaven resignats, deies, Pol?
No, que jo estic a favor de fer normes taxatives amb això. De que si hi ha una cosa és blanca o si passa això és negra per intentar deixar...
Bueno, això és el que diu Xavi, no?
És el que diu
totes Xavi. Les mans dins de l'àrea penal, sigui,
sí, que sigui tot blanc o negre, perquè si no entrem en aquest territori gris, que és el que acaba amb la Dai o amb la Mireia com a entrenadors tenim problemes amb els seus equips,
sí, sí.
Ara de seguida parlem del Barça-Girona, però aquesta tarda hi ha hagut un resultat que condiciona la prèvia. Per tant, primer parlem del Betis 1, Real Madrid 1, i després parlarem de tot el que envolta aquest duel català de la jornada de demà a Montjuïc.
Compte, el xut de Ruibal! Efectivament, Solsona, quin golaç! Vamos, vamos, diu Pellegrini, com l'ha clavat Aitor Ruibal, que s'ha redimit, la redempció de Ruibal després de l'errada en el gol del Madrid. Aixeca el cap Ruibal, vèrtex dret de l'àrea, dedicatòria per
el gol de Ruibal, al minut 66 de partit, 13 minuts després del 0-1 de Jude Bellingham. Després, encara al tram final, Isco ha enviat una pilota al pal i Xavi Riat ha tingut l'última ocasió del partit. Ha pogut guanyar el Betis, que ha tingut les dues ocasions més clares al temps afegit. És veritat que amb el 0-1 el Madrid semblava que tenia el partit controlat i al final se li ha escapat. Això deia Ancelotti sobre el que havia passat al damunt del terreny de joc del Benito Villamarín.
El partit ha sido un buen partido, igualado, competido, creo que ha jugado bien por ambas partes, resultado correcto. Creo que hemos encajado el gol cuando el partido estaba bastante bajo control, con una pérdida, pero creo que el resultado ha sido, creo que por el esfuerzo que ha hecho el Betis, no merecía perder este partido, lo ha jugado bien como nosotros.
Per tant, Ancelotti, li sembla just l'empat i creieu que marxa content el Benito Villamarín? Al final de la roda de premsa, quan ja marxava, ha dit això.
Vale. Muchas gracias.
Si queréis que no estoy satisfecho, le digo, no estoy satisfecho, pero yo estoy satisfecho. ¿Queréis que diga, estoy muy triste, enfadado? No es así, estoy contento.
Ancelotti satisfet amb l'empat al Benito Villamarín, aquelles comparacions que a vegades són odioses, si Xavi surt del Villamarín dient que està satisfet amb un empat, potser li cau algun pal, Ballús, o no?
Sense cap mena de dubte, probablement, sí, sí. Però bé, una mica és el trenar que té Ancelotti, també va acompanyat amb el relat que coneixem també dels dos equips, d'una mica el que li fa falta a l'entorn del Barça i que el Madrid al final, doncs, amb segons quina manera de jugar, doncs, poden estar més conformes. Jo crec que al final el Madrid pot estar bastant content amb aquest empat, com diu Ancelotti. Al final del partit jo tinc la sensació que el Betis posa un punt més d'intenció i més d'argument futbolístic que el Madrid, que jo crec que governa més per... el simple aporte que té, no?, de ser el Madrid i de la maduresa de saber jugar, doncs, aquests partits. Així que, d'alguna manera, Ancelotti crec que és honest i que no li falta raó.
No, jo crec que és cert que la primera part el Madrid ha semblat tenir bastant controlat el partit, però l'ha pogut perdre. I m'imagino que Ancelotti, quan va a roda de premsa, va després de veure com al minut 90 Isco fa un pal i al minut 96 Lunin treu el cop de cap de Xavi Riad, que entrava també, cert que al minut 90, entre aquestes dues jugades, José Lu ha tingut una que ha estat a punt de marcar, la típica del Madrid en temps de descompte. Però jo imagino que és que se'n va a la roda de premsa pensant, ostres, és que han tingut dues molt clares per perdre, i com deia el Pol, jo crec que sobretot després del gol de Bellingham el Betis ha estat molt superior, empatat, i podria haver amb una mica més d'encert, podria haver guanyat el partit. I jo sí que li dono la raó, per mi el camp del Betis és un camp sempre complicat, és un equip que a vegades no està bé, però que també intenta tenir sempre la pilota, que en Pellegrini que juga a futbol, i que ja és complicat guanyar. Jo recordo que fa dues o tres jornades, quan es veia si el Barça realment tenia possibilitats o no de guanyar aquesta lliga i de enganxar-se al Real Madrid i al Girona, que anaven per davant, vaig mirar el calendari fins a final de la primera volta i vaig veure el Madrid només pot punxar aquí, al camp del Betis, i mira, ha punxat.
Tampoc surt cap revulsiu a la banqueta perquè no el té, no? Vull dir, hi ha unes baixes que són evidents, i Bellingham, Rodrigo, però clar, porten tot el partit jugant, en l'última mitja hora no veus ningú a la banqueta, surt en Nacho, em sembla, sí. Són dos canvis, Nacho i Nico Paz.
Clar, és sí. Que jo veia la banqueta avui i pensava, al Madrid ha de sortir amb tot. El normal, amb un entrenador, normalment és tindre sempre un pla A, un plan B, no? El Girona, per exemple, té plan A, pla B, pla C, moltes vegades, perquè té molta varietat de jugadors i diferents estils. El Madrid en aquest cas no ho té. Jo crec que si el Madrid no... O sigui, el Betis no té aquestes dues últimes accions al final. El partit del Madrid és una mica el que esperava, eh? El Madrid al final és un equip que va, intenta fer el seu golet, no pressiona molt a dalt perquè es juga sense extrems, intenta fer la primera pressió una mica forta, després si no se'n va enrere, però se'n va enrere amb una mica com lent, va lent, però va tranquil, va dient, bueno, que vagin tocant, que vagin tenint la pilota.
Probablement això li ha costat el gol, no? La sensació sí, del 0-1 sí. De dir...
No, per
25 metres no el pressiono, patapam.
Per mi, si algú es mereix la victòria, més el Betis que el Madrid, bueno, ha començat bé, fins al gol de Bellingham, que és una mica ja costum d'aquesta temporada, però el partit del Madrid és un partit regular. Ara, entenc que el Madrid mira aquest partit com si fos una empresa, és a dir, hem anat a un camp que era difícil a principi de temporada, si aquí puntuàvem, o més ben dit, ara aquesta primera volta el que quedava puntues, doncs és l'únic camp difícil que et queda, bueno, al final et surten els números una mica, eh? El Madrid sap que aquí no perdrà la Lliga en aquest camp, llavors valora molt aquest punt, llavors per això jo crec que Ancelotti surt molt content, i amb el que deies de si aquest partit el fa Xavi, l'estan matant ara mateix a Xavi. El Barça és cada dia és un examen, és un examen, i demà en tindrà un altre contra el Girona, i si demà guanya el Barça 1-0 però la pilota la té el Girona tot el partit, Xavi li fotran hòsties per tot arreu.
Jo crec que és un mal partit del Real Madrid, però que treu molt de suc, és a dir, jo crec que Ancelotti està traient molt rendiment a una situació molt complicada i amb moltes baixes, per tant, tot el que sigui sumar, jo crec que per ell ara mateix és satisfet. Sí que jo crec que ell segurament s'escuda amb totes aquestes lesions que té, i jo no sé si un equip com el Madrid i amb la plantilla que en teoria té això és lícit o no, perquè segurament hi ha equips en pitjors situacions, però que està traient rèdit de la situació que té, jo crec que és òbvia.
Hi ha una cosa que ja vaig comentar ahir, i era que al Barça li faltava anar a gairebé tots els camps dels set primers. Clar, és que al Madrid li passa l'inrevés. Li falta anar al camp de la Reial Societat, però la resta ja els ha visitat tots. Que és curiós, també, aquestes alçades de la Lliga, que hi hagi tanta diferència, no? Entre...
Sí, però també seria dels punts que s'ha deixat, dos, per exemple, han estat contra el Rayo.
No vol dir res. Home, evidentment, sempre creus que hi ha una mica més de dificultat al camp dels set primers, però també el Barça l'any passat va rendir molt bé en aquests camps. No, i li va millor el Bernabéu que
quan quedin 10 jornades per acabar la Lliga, no serà no sé, per dir un equip, si el Celta encara està a la situació que està ara, potser vas ara al camp del Celta i és molt més fàcil que anar quan quedin 7 jornades i s'estigui jugant la vida i el descens, o el Sevilla mateix, si no surt d'aquí, o no sé, o la Real, que és la que ha d'anar, però que, o el Villarreal, que hauràs d'anar i potser s'està jugant a Europa. Les últimes 10 jornades jo diria que són difícils, tots els partits.
Sí, tothom juga una cosa. Deia l'Adai, el Madrid, o millor dit, el Betis, s'ha merescut guanyar aquest partit, si és que algú el mereixia guanyar. Pellegrini, el tècnic del conjunt andalús, hi està d'acord.
En segundo lugar, por la personalidad del equipo, que salimos siempre a buscar los tres puntos desde el comienzo, y creo que las situaciones de gol más claras las tuvimos nosotros. Entonces, ante un rival como el Real Madrid, que cuesta muchísimo quitarle el balón y después no perderlo. Así que me llevo contento por el espectáculo. El punto nunca puede decir que uno es un mal punto ante Real Madrid, pero creo que la realidad es que merecimos quizás los tres, para mi gusto.
I després hi ha un nom propi, que és el de Bellingham, que porta 12 gols, que ara mateix és el màxim candidat a guanyar el Pichichi de la Lliga, que tots pensàvem, o la majoria pensàvem, ja frenarà, potser, ja frenarà, però clar, va mitjana de 25 gols a la Lliga. I avui... És veritat que la passada de Brahim és molt bona, però el control i la rematada que fa...
És un golaç.
Sí.
És un golaç, ho fa de primeres, el passe de Brahim, com dius, és molt bo, però fa amb una... Amb el que sap quan li arriba la pilota, sap que és gol. O sigui, ho controla sabent que és gol perquè està amb aquesta confiança. Jo crec que com juga el Madrid li va bé amb ell, perquè el Madrid, com dèieu, és un equip que no li fa res fer una passada més enrere, i ell, per físic i pel futbol que té... corre cap endavant i té la força per arribar cap a l'àrea, i el Madrid li deixa espai per fer-ho i ell ho agafa, i no només ho agafa, sinó que està amb aquesta confiança per fer els gols. Jo el veig com el gran favorit per ser el PSG aquesta temporada, també veient com estan els grans col·legiadors dels altres clubs, però bé, estem parlant d'un jugador generacional amb Bellingham, i que el Madrid, doncs, ha fet bé, un fitxatge per anys i per dècades, sense dubte.
Qui li han preguntat a Ruibal, el jugador del català que ha fet l'1-1 del Betis, estarà orgullós Roger Saperes de la resposta que ha fet Ruibal a la zona mixta. I li han preguntat si Bellingham és el millor jugador del món ara mateix. Doncs això ha respost Ruibal.
Pues que yo, mientras esté Messi inactivo, no puedo decir que nadie sea mejor que él, pero sí que es verdad que, bueno, es uno de los mejores ahora mismo, y a su edad, pues seguramente pues esté entre los mejores de aquí poco, si no lo está ya.
Roger Saperes aplaudeix amb les orelles ara mateix aquesta declaració de Ruibal, el fan número 1, evidentment, de Leo Messi. Ruibal, que és català, és de Sallent, i està jugant com a lateral, però era extrem abans. Vull dir que està jugant a l'11 titular de Manuel Pellegrini.
S'ha notat, Rodrigo. Rodrigo,
i en el gol de Bellingham és ell qui perd la pilota. Però mira... 0-1, 1-1, fa igualat.
Ha estat molt ràpid, en aquesta declaració.
Eh?
Que ha estat molt ràpid, sí. Perquè tu vens del partit, vens mentalitzat en una cosa i et pregunten això i zoom, ràpidament l'he vingut al cap Messi, vull dir que ho tenia molt clar.
Sí, sí, deu ser amic de Roger Saperes, personal. farem una pausa i de seguida, quan tornem, encetem ja la prèvia d'aquest Barça-Girona de demà. Després, com dic, de l'empat del Real Madrid, que deixa la classificació doncs encara més ajustada, amb el Madrid líder, 39 punts, el Girona en té 38, demà podria ser líder en solitari si guanya, el Barça en té 34. Demà, si guanya, la jornada pel Barça també rodona, perquè li retallaria 3 punts al Girona i 2 punts al Madrid. I es col·locaria només 2 de l'equip de Carlo Ancelotti. De seguida ho comentem tot plegat i sentim a Xavi i també a Michel. Ara tornem.
Ho dirà amb Gerard Ballet.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
Busques una furgoneta per treballar? Per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
RAC més 1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
62.831. 6, 2, 8, 3, 1. De la sèrie 19, 0, 1, 9.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Minuts i 12:45 de la nit. Aquí seguim el Tu diràs de dissabte, la tertúlia amb el Ferran Correas, el Pol Ballús, la Mireia Vera i l'Alai Benítez. Sí, afegeix també el Damià López. Hola, Damià, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Bona nit. Ambulància que...
Sonen les alarmes,
sí,
a Can
Barça. Sí, sí. Mira, ja, és que entra sense saludar. Quina poca educació. Miquel Agut, bona nit, eh?
Quina vergonya. Bona nit, Gerard.
Bona nit.
Bona nit. Aquest tio és dels que era del Barça, ara és del Girona.
M'agrada. M'agrada que entris la primera ja has entrat
la torneta, eh?
La primera turmell.
Jo el que li diria a en Ferran és que escolti el Tu diràs, perquè aquesta pregunta ja s'ha fet i ha estat convenientment contestada. De fet,
però vull la veritat.
Jo només dic la veritat a la ràdio.
Ah, vale. Fora no.
Fora no ho sé, però a la ràdio sempre dic la veritat. Visc a Girona.
Vius a Girona.
Però fa 10 anys.
Però fa 10 anys.
Vius a Girona, Mireia, els lloguers a Girona no es poden pagar.
No.
Fa 10 anys era del Girona. Quan estava a tercera era del Girona.
No, fa 10 anys no estava a tercera del Girona.
Era del Premià de Mar.
Era del Premià de Mar.
Sí, que és allà on vam coincidir amb l'Alai per primera vegada. Altra vegada conegut com a Xevi en aquells moments. Però no, jo fa 10 anys no era del Girona, però a partir de seguir l'equip, i torno, ho vaig explicar ahir, però no em fa res, a partir de seguir l'equip i de familiaritzar-me amb el club, amb la ciutat, amb l'entorn, al final és la meva prioritat futbolística, no professional només, sinó futbolística, i per tant no tinc cap inconvenient en dir que tot el que sona en antena quan juga el Girona i jo hi soc no és postís ni fictici, és sentit i real.
Després d'aquesta primera entrada al turmell de Ferran Correas, n'hi haurà més d'entrades al turmell, segurament durant la tertúlia. Anem a buscar primer l'última hora del Barça i l'última hora del Girona per aquest partit. Dami, quina és l'última hora del Barça?
Doncs l'equip s'ha entrenat aquest matí i encara que no hi haurà convocatòria fins demà, ja podem deduir per on anirà la cosa. Xavi ja ha pogut comptar amb Christensen, que ha tornat de Dinamarca després del naixement del seu segon fill. Aquesta és la bona notícia. La dolenta és que Marcos Alonso no s'ha entrenat, continua amb problemes físics i per tant tot apunta que serà baixa. D'aquesta manera, Marcos s'unirà a les absències de Ter Stegen, Íñigo Martínez i Gavi. Problemes en defensa, però igualment Xavi podrà alinear una línia defensiva de garanties. Com et deia, demà al migdia la llista, on probablement hi sigui Pau Cubarsí, el jove central de 16 anys que avui ha entrenat amb el primer equip.
Sí senyor, i de qui n'ha parlat molt bé també Xavi, un Pau Cubarsí que va anar al Mundial Sub-17 també amb la selecció espanyola ara fa pocs dies. I l'última hora del Girona, Gut, quina és?
Doncs que els jugadors descansen perquè demà hi ha un entrenament d'activació a les instal·lacions de la Vinya i després l'equip es desplaçarà cap a Barcelona per fer-hi el dinar, s'allotjarà a l'hotel Fira i des d'allà es traslladarà a l'estadi olímpic de Montjuïc Lluís Companys per jugar el partit. No s'espera, no hi ha hagut convocatòria, sempre és habitual que la faci el Girona abans de la roda de premsa prèvia de Mitchell, però com que avui no se n'ha fet perquè demà el desplaçament és molt proper, no s'espera que hi hagi novetats i que per tant les baixes més sensibles siguin Iangel per la lesió i Pablo Torre per la clàusula de la por, i a partir d'aquí que la resta estigui disponible per jugar contra el Barça demà a partir de les 9.
Ara anirem al duel tàctic, als 11, parlarem també dels noms propis, Eric García, Pablo Torre, Aleix García, aquí ho li hem preguntat a Xavi. Abans, però, és un duel directe el de demà o no és un duel directe? Per Xavi, Damià, ho és o no?
Home, bé, sent una pregunta recurrent a tots els entrenadors de la Lliga, fa uns dies li van demanar a Ancelotti pel mateix i el tècnic del Madrid no va dubtar, va dir que mentre no es demostri el contrari, el Girona és un aspirant legítim al títol. Avui Xavi s'ha mostrat més o menys en la mateixa línia.
Creo que pueden aspirar a ganarla, claro que sí. Lo han demostrado, estamos prácticamente en el ecuador de la competición y van líderes, nos llevan 4 puntos, señal de que están haciendo las cosas muy bien. Me gusta cómo atacan, me gusta que no tienen miedo, que se quedan muchas veces con vigilancias mano a mano atrás, que son valientes y creo que les ha hecho el hecho de ser valientes les ha hecho estar allí, eso es lo que más me gusta.
Per tant, Xavi, creu que sí, el Girona ara mateix és un duel directe i per què no pot aspirar a la Lliga, però és que en canvi a Girona el discurs és diferent, Agut, és un altre.
Sí, és un discurs amb matisos. S'acabi com s'acabi el partit, com sap tothom, el Girona acabarà per sobre del Barça perquè té 4 punts més, per tant, encara que perdi, el Barça retallaria la distància a 1. Ara mateix són rivals directes a la classificació i avui estaven els dos pendents del partit del Madrid. Però a Mitchell, quan li preguntes si seria una sorpresa que el Girona guanyés demà, et diu això.
Sí, total. Evidentment, en el meu cap està la possibilitat de guanyar, però pocs rivals aniran al camp del Barça a pensar que són favorits. Nosaltres som un equip molt, molt, molt humil. Si pensem que hem de jugar de tu a tu, en normalitat, estem equivocats. Hem de fer un partidàs perquè per molts moments l'equip ha de patir molt.
Patir molt. Ara, si a partir de patir molt i en el moment en què es pugui, el Girona pot mostrar les virtuts i les habilitats que l'han portat fins a aquesta situació de privilegi a la classificació i acaba guanyant, segons el tècnic, s'entraria en una nova dimensió.
Sí, ya dije que en aquel momento lucharíamos por Europa, es el objetivo que tenemos ahora, porque con 38 puntos estaremos a un partit de conseguir casi la salvación matemática y de ganar al Barça, pues entramos en otra dimensión, porque sería dejarle a 7 puntos y tendría muchísima repercusión para todo el mundo. Esta plantilla podría dar un salto de calidad muy importante.
Els entrenadors rivals, els entrenadors que s'enfronten al Girona, diuen que és un equip que sí, que per què no pot lluitar per la Lliga. Mitchell, en canvi, va amb peus de plom, tot i que sí que reconeix que demà, si salta a la banca, pot canviar el discurs i ja no es pot parlar d'Europa, sinó potser d'alguna cosa més. Encara alguna cosa més. Com ho veieu aquí a la taula?
Està bé. És un bon discurs, en el sentit de que jo crec que Mitchell té el discurs correcte, que és el que ha de tindre, però no varia gens el que ha fet l'equip fins ara i el que pot fer l'equip demà, o el que ha fet fins... el que t'està dient, el que ha fet fins ara, amb el que farà demà. És a dir, si demà guanya, Sí, ja sí, el discurs canvia, que agafa una altra dimensió i pot guanyar la Lliga. Jo crec que, i no ho sé, és una cosa que no sé, jo crec que dintre el vestuari Mitchell és una persona molt directa i que estan creant aquest discurs de confiança d'equip guanyador. Jo crec que sí que ells per dintre intenten ficar-li o convèncer el jugador, però ficar-li al cap que l'equip i el jugador pot guanyar aquesta Lliga. O sigui, perquè si no vas amb aquesta idea, si no ets un equip guanyador, si no tens una mentalitat guanyadora, al final passarà alguna cosa i no guanyaràs. Aniràs a un camp que ets com demà, que representa que el Girona no hauria guanyar, teòricament, i al final no guanyaràs, perquè el pensament el tindràs aquí i et conformaràs amb el que passi amb el partit. I si et foten un gol a la mitja part, abans de la mitja part, m'ho invento, i vas perdent, no, bueno, no, és que és lo normal, és que estàs a camp del Barça, és que... No. La mentalitat, jo crec que per dintre és de convèncer el jugador de que s'ha d'anar per totes, i demà el jugador ha de sortir amb els ulls ensangrentats per anar a guanyar el partit.
I però més enllà de tot això, el Girona té 4 punts més que el Barça, però en canvi jo crec que el discurs que pesa més és el Barça continua sent favorit, té millor plantilla, juga a casa, etcètera, etcètera, ve a més del que ve, de guanyar contra l'Atlètic de Madrid, i el mateix Mitchell ho ha acceptat avui, i entenc que Xavi accepta el favoritisme, no li han preguntat qui és el favorit, però que accepta el favoritisme. Això jo crec que tots ho tenim clar, no?
Sí,
o no?
Sí, jo crec que el Barça és favorit, juga al seu camp, és a dir que si tu mires, si mirem la classificació, el Girona està per davant, però crec que el partit de demà, en condicions normals, el Barça és favorit, sens dubte, jo ho tinc claríssim. Ara, que el Girona pot competir, pot guanyar, també.
Sí, jo crec que el Barça és favorit, primer perquè juga a casa, també perquè, evidentment, els jugadors, la plantilla és millor la del Barça que la del Girona, a priori, després el camp ja es veurà, i ve d'una bona dinàmica. És cert que han hagut partits molt dolents, que fins i tot la primera part dels 30 primers minuts del Porto són molt dolents, però sí que és veritat que aquells 60 minuts després del Porto ja són millors, i els últims, bueno, i tot el partit contra l'Atlètic de Madrid és bastant bo. Crec que Xavi ha trobat aquella tecla que li demanàvem. Va decidir jugar-se les finals aquestes amb el que podrien ser les vaques sagrades, que deia Cruyff, i prescindir de jugadors més joves com Fermín, com Balde, com Lamin, etc. Va tornar a defensar, va decidir tornar a defensar o tancar amb tres centrals, com feia abans, ha trobat al mig del camp amb Frenkie, Pedri i
Gundogan.
Jo crec que precisament demà crec que més o menys repetirà equip, per tant ha trobat tot això que fa que el Barça és favorit, però el Girona, com deia la Dai, és cert que el seu discurs és Europa, tot i que jo crec que en el seu cap ja no només és Europa, sinó que és Champions, perquè porten, si no m'equivoco, portaven 10 punts abans de començar la jornada a l'Atlètic, que són molts punts, que és el cinquè, són molts. La seva mentalitat, jo diria que no és encara la Lliga, però sí que és Champions. Champions, els jugadors i Mitchell ja ho tenen clar. I per aconseguir Champions han de guanyar molts partits encara, sí, això sí. Si guanyen a Montjuïc poden fer-ho, i de fet és la seva confiança, és la seva mentalitat. Avui he llegit una dada que el Girona és l'equip de les 5 grans lligues europees que més partits ha remuntat. L'altre dia contra el València jo pensava que no remuntaria perquè estava una mica encallat, però acaba sortint Estuani i fa 2 gols.
Sí, sí. Fins i tot pots afegir-hi, per molta distància que hi hagi entre els equips, el de la Copa, perquè perdia els 2-1...
Sí, acaba marcant 2-5.
Que és més anecdòtic, perquè evidentment no és primera divisió, però al final n'és un altre, i això també és negatiu, perquè contra un equip de segona federació també perds.
És que tenen mentalitat guanyadora.
I contra el València, la gent deia que el Girona havia estat una mica pitjor del normal, i per mi, jo vaig dir tot el contrari, és que el València va estar molt bé, i va estar molt ben tancat, i el Girona va ser capaç de remuntar aquell partit, amb un partit molt complicat, perquè a més el València sabia molt bé el que feia, estava darrere, buscava l'esquena dels centrals, perquè el Girona té molt bon jugador, però té centrals que són més ràpids, altres són més lents, que són més lents, potser són més bons tècnicament, però que va ser un partit molt complicat. De fet, ens en recordem de Pablo Torre, que va fer el partit i la gent deia, ostres, l'ha canviat i tal i qual i no ha estat bé del tot. No, no, és que Pablo Torre tenia la missió de rebre entre línies i entre línies és, no, és que es tocaven els jugadors del València. Era molt complicat, llavors. Però què feia aquest jugador? Aquest jugador està fixant jugadors perquè puguin anar per fora. Per això... dèiem que amb la sortida de Jan Couto podríem fer molt de mal per fora i així va ser, que va destrossar
el partit. Ho va dir la Dai i va ser...
No, no, per fora és igual, Jan Couto, però que sortís algun altre jugador i van destrossar el partit.
Ballús, què en penses de tot aquest favoritisme del Barça que envolta el partit?
Sí, no, és evident que el Barça és favorit, però jo crec que aquí qualsevol rival de la Lliga ha de veure ara mateix el Girona com a equip que pot competir contra el Barça i contra Madrid. I ara mateix el Girona pot ser un aspirant a això, perquè futbolísticament crec que ho ha demostrat. Ha sigut el que dels equips que ha posat més futbol sobre la taula i jo entenc el discurs que té Michel, i el que ha de dir de cara cap endins, però... pels que estem a fora, pels periodistes, pels seguidors neutrals i per, entenc també que ho digui Xavi, el Girona ara mateix és un candidat a competir amb el Barça i amb el Real Madrid.
20 minuts i la mitjanit. Com jugarà demà el Barça? Com ho farà el Girona? Duel tàctic entre Xavi i Michel. De seguida, 50 segons i el comentem aquí al Tu Diràs.
RAC 1. Desconnecta i connecta amb Salomon. Fa 75 anys que Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Trail, running, outdoor, esquí i asfalt. Regala't el teu moment, Salomon. Salomon, passió per la muntanya.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
RAC 1. Tots som 1.
Ho dirà amb Gerard Ballet.
Un minut, tornem a ser aquí, contingut premium per la gent que vulgui pagar alguns calarons, agut. El que es diu aquí a la publicitat té alguna cosa a veure, el que es diu també a les tertúlies del Tu Diràs, però sempre hi ha aquell contingut extra, no?
Però es pot dir o no es pot dir?
Hi ha alguna paraula potser que no...
Gruixuda?
No gruixuda, jo una paraula gruixuda. Una paraula gruixuda. A veure, va, de seguida anem a l'11 del Barça i a l'11 del Girona, però abans, a nivell general, jo crec que és molt interessant saber per on poden anar els trets i com pot jugar el Barça i com pot jugar el Girona. De fet, avui els dos tècnics n'han parlat a la sala de premsa. Dami, Xavi ho ha fet, ha parlat sobre el rival i sobre què han preparat aquesta setmana.
Sí, és evident que Xavi està especialment motivat amb el duel de demà, dos equips que miren a porteria, que volen tenir la pilota, sap que el Girona intentarà prendre-li la pilota al Barça. Ell ha dit que demà assistirem a una batalla, ha dit, per la possessió de la pilota, i que el Girona és un equip que coneix perfectament i que té encara més recursos que la temporada passada, encara que diu, cal veure quina versió del Girona veurem demà.
Nosaltres hem plantejat el partit amb diversos escenaris, no? Sabem que és un equip que pot anar enrere, que pot anar davant, té moltes coses, moltes variants, més que l'any passat, diria jo. I fins i tot més individualitats, la de Savinho, Sigankov, Ivan Martín en un bon moment, Dobic, són fitxatges de molt, molt nivell. I crec que han millorat molt respecte a l'any passat. No sé quin Girona ens trobarem, però nosaltres anirem a pel partit i anirem a per ells des del primer minut.
Això és el que diu Xavi sobre la tàctica del partit. Què n'ha dit Michel?
Doncs Michel sap que hauran de patir. Quan ell visualitza el partit, hi ha molts moments de patiment i que ningú no pensi que si el Girona demà treu alguna cosa de bo de Montjuïc, sigui un punt o en siguin tres, serà acaparant la possessió i les ocasions.
No quiero que sea un partido de tú a tú, quiero que sea un partido con una mentalidad muy sólida de que somos un equipo pequeño. Quiero que haya esa mentalidad en el campo, en cada duelo, en cada acción, porque hay que hacer dobles esfuerzos, porque hay que hacer triples esfuerzos, porque el Barça te va a meter el balón dentro, te va a ir por fuera, te va a correr, te va a ir a la profundidad. Y tenemos que continuar. Somos un equipo que ha de saber estar sin balón más de lo que hemos estado hasta ahora.
Porque a més ha dit Michel que la seva mentalitat és de jugar amb la pilota i d'endreçar-se a partir de la pilota, i com que demà hi haurà molts moments en què creu que no la tindran, hauran de ser capaços de pair-los, de poder gestionar-los, i quan tornin a entrar en contacte amb la pilota, després de sobreviure, entre cometes, poder intentar ser el Girona que hem estat veient a la gespa durant tota la temporada. I de fet hi ha un precedent que l'ajuda a interpretar aquest partit i a mirar-se'l d'aquesta manera, que és el de la vuitena jornada contra el Madrid. Recordareu que futbolísticament les sensacions eren molt positives a Girona, i que al principi de cada part el Girona va ser molt dominador i va tenir ocasions que no va transformar. Va acabar perdent per 0-3, i d'aquell partit Michel n'ha tret lliçons.
Total, la informació del dia del Madrid és que nosaltres van començar dominant i això ens va fer mal, perquè la sensació és que de tu a tu podien guanyar qualsevol rival, i Barça, Real Madrid, Atlètic, no perdonen.
Això és el que diu Michel sobre el partit de demà. Us espereu, per tant, un Girona més prudent? Potser un Girona... no sé com dir-ho, perquè és un equip valent de per si, però com el que diu Michel és que hi haurà moments en què hauran de defensar, i hauran de defensar els 11, no 6, no?
Jo no me l'espero més prudent, perquè jo crec que el Barça té prou precedents aquesta temporada com per veure que els equips que l'han anat a buscar dalt i que l'han apretat fort han patit molt, i el Girona veient això jo crec que no crec que es talli, també perquè a més és el que deia, el Girona és un equip que s'endreça per la pilota i que juga bé quan pressiona dalt i quan pot dominar més a camp rival. Llavors jo no espero un Girona que es tanqui, ni molt menys.
Jo crec que quan escoltava la roda de premsa pensava si Michel estava jugant alguna carta, no? Perquè ha dit és impossible jugar-los de tu a tu al Barça, qui pensi que es pot fer així va equivocat, però jo tinc la sensació que aquest equip està fet per jugar així. És a dir, no el veig un Girona tancat al seu propi camp durant molts minuts del partit. Sí que és cert, doncs, que quan no tingui la pilota s'haurà d'aplicar defensivament, però crec que és el que ha fet ja durant tota la temporada. És a dir, jo no crec que Michel vagi a Montjuïc i canviï tota la idea que ha estat picant pedra durant molt temps ficant a l'equip. Segurament hi haurà algun matís defensiu, perquè per mi hi ha una baixa important aquí al mig del camp, que és Yangel, que podria ser un jugador que defensivament podríem dir que és dels millors del mig del camp i no el tindràs, per tant aquí perdràs una mica de múscul en algun moment, però jo crec que la idea de joc de Michel serà la mateixa.
Clar, és que jo crec que quan analitzem el partit des de l'òptica del Girona i anar a buscar el Barça, aquí també hi entra molt en joc Yangel, perquè és un jugador molt agressiu en la pressió, és un jugador que guanya molts duels al mig del camp, i això en un partit com aquest et convé més que mai, i a banda és un jugador que és el segon màxim golejador de l'equip i que veu porteria amb facilitat incorporant-se de segona línia, i segurament al mig del camp del Barça pot ser perillós creativament, però potser si arriba algú de segona línia el sorprèn, perquè tampoc no seria el mig del camp que persegueix més amb Pedri, Gundogan o De Jong, per exemple, tot i que De Jong l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid salva un gol a l'interior de l'àrea, no? Per tant, jo crec que és una baixa molt sensible, molt, des del punt de vista del Girona i del plantejament que pugui fer Michel.
Clar, però... jo crec que tinc el dubte de fins a quin punt anirà a pressionar el Girona, perquè crec que el Barça, i Michel crec que ho ha dit avui, el Barça 1 contra 1 a dalt, i aquí hi ha una de les claus del partit. Quantes pilotes perd el Girona en aquesta zona, etcètera, etcètera. Però fins a quin punt el Girona anirà a buscar el Barça a dalt, no? Jo crec que és una de les coses que pot decantar el partit, les pressions dels dos equips, que no sé fins a quin punt el Girona s'atrevirà a igualar, per exemple, el Barça a camp contrari.
Jo crec que hi haurà fases de partit, Gerard, Jo crec que es podran donar els diferents tipus de pressió alta o de tres quarts, depenent del moment del partit. Jo crec que les veurem totes, però que segurament durant tot el partit anar apretada a dalt al Barça és molt complicat. Però ara, si el Barça també va apretar el Girona, per mi té molts recursos també per sortir l'equip de Michel.
Sí, totalment. Jo crec que un dels partits en el que segurament es fixa Michel per afrontar aquest partit, et pot fixar amb el partit del Madrid, però no té res a veure el Madrid amb el Barça. El Madrid va vindre a Montilivi, sabia perfectament que el Girona tindria la pilota i el Madrid no estava ni preocupat amb aquest cas, i amb dos arreons va fotre dos gols i va acabar amb el partit pràcticament. Però el partit que sí que s'hi fixarà una mica serà el de l'Atlètic de Bilbao, que és un partit en el que tu proposes des de darrere, com fa el Girona sempre, que és el que li ha portat a estar com està, però és que l'Atlètic de Bilbao també, i a sobre l'espai és un equip que et pot matar, i el Barça té jugadors molt ràpids. Llavors també vull recordar-me de l'any passat del partit a casa del Girona contra el Barça, el partit de Montilivi, que el plantejament de Michel va ser un altre. És evident que
sí, va regular, va regular,
però perquè va creure que hi havia Dembélé, i no sé, crec que li va agafar amb Dembélé.
No crec que estigui en aquest punt, no crec que estigui en aquest punt.
Ell va admetre, ell va admetre que...
no està en aquest punt, no crec, no, no està en aquest punt.
I es va trencar.
No, no crec que estigui en aquest punt, no, no està en aquest punt, però vull dir que Mitchell segurament està preparant el partit i sap, i m'agrada molt el que ha dit ella, que el tema de les fases, hi haurà fases segur amb el partit. I, però jo me'n recordo l'any passat que el Girona va esperar el Barça enrere, sí, a Montilivi, i això, per exemple, a dia d'avui ho veig pràcticament impossible. És el que t'estic dient, és que el Girona està en una situació que si tu vols anar a quedar entre els quatre primers, que jo crec que ara és el discurs cap endintre, la idea del jugador és demà anar per al Barça i anar a guanyar el partit, no tindre, no la possibilitat. Evidentment, si empates, el Madrid ens ho ha deixat avui una mica millor, i si empatem, doncs seguim amb a co-líders, però vull dir, la idea no és aquesta, la idea jo crec que és anar a guanyar el partit, i per això has d'anar a pressionar a dalt, has d'intentar crear ocasions de gols, has de buscar la profunditat com te la buscarà el Barça, però tu també l'has de buscar, i per això has de treure el contrari, per atraure el contrari has de sortir amb la pilota des de darrere, has de ser protagonista amb la pilota, i està claríssim que el partit anirà per aquí. De fet, el duel de demà, a part del resultat, evidentment, perquè és un partit en el qual el Barça, si perd, es despenja, i és un partit molt important, és no una final, però, bueno, mitja final.
S'havia dit una... una final.
Bueno,
clar, és que després va Mestalla, em fa l'efecte que no és un cap fàcil.
Sí, no, és mitja final, però l'altre duel és el duel de qui farà millor joc dintre del camp. Millor joc vull dir per l'espectador, sobretot, perquè el Barça podria plantejar un partit d'estar a darrere tranquil·lament i anar a la contra i guanyar-te el partit, i seria un bon plantejament, però a Can Barça això no agrada. Això no és el plantejament que...
No crec. No és la de no, no serà, no serà, no serà el plantejament de Xavi. Però veurem la pressió, no?, també, que jo crec que és un dels dubtes, que contra l'Atlètic de Madrid va funcionar, però l'Atlètic de Madrid no té els sistemes per treure la pilota que té el Girona, que té jugadors amb molt bon peu.
Jo m'espero un partit dels dos equips pressionant-se per intentar recuperar la pilota ràpid. Jo crec que... A mi, ara per ara, els dos equips de la Lliga que més m'agraden veure i jugar són el Girona i la Real Societat. I crec que Mitchell, la Dai deia que tindrà en compte aquest partit contra l'Atlètic, jo crec que també haurà mirat el partit Real Societat-Barça.
Jo em pensava que anava a dir aquest, la Dai.
Jo també, perquè jo ho estava pensant, el Real Societat-Barça, que la Real va pressionar el Barça durant tot el partit, i sobretot la primera part el Barça no podia sortir, no. Era impossible. Sí que és cert que després
jo crec que el Girona no és capaç de fer la pressió de la Real.
No?
Jo tants minuts no.
I menys sense Àngel. És que de fet el que anava a dir és això: quant de temps aguantarà la Real? No va aguantar tot el partit. Els últims quart d'hora, 20 minuts, és que a més a més va sortir Pedri, llavors el Barça va ser superior i bé, va marcar Araujo i va tenir aquelles dues oportunitats més. No sé quant de temps serà capaç d'aguantar el Girona, però crec que d'inici farà exactament el mateix.
El partit de l'Atlètic de Bilbao el deia, perquè al final és un partit en el qual tu vols guanyar amb el teu estil de joc, però el Bilbao, que és un equip treballadíssim, un molt bon equip, et fa 5 o 6 ocasions per guanyar-te el partit, i estem parlant que, amb tots els respectes, que en té una de Marcos davant del porter que la tira, sí. Demà, pues sí, Lewandowski no està en el seu millor moment, sí, però si pilla aquella de Mar, te la fotrà.
Mira contra l'Alavés aquell cop de cap.
Al final no és el mateix. Llavors has de preveure que el Barça, si té 5 o 6 ocasions, te'n pot fer 2 o 3 segur.
També és important qui jugarà en el joc de Àngel. És a dir...
M'estàs forçant ja?
Avui ho pensàvem al diari. Jugarà Jan Couto de lateral i Eric tornarà de central, i David López, com va fer l'any passat algun partit, jugarà al mig del camp? No sé, és una idea.
No, només una cosa.
Potser no és Jan Couto, potser és Arnau.
Abans que entrem això, jo crec que, independentment del que passi, tots els qui seguim i estimem el Girona ens hem de congratular de... que estiguem parlant del Girona en aquests termes. Vull dir, que ens estiguem plantejant com pot ser el partit de demà, també per l'acció del Girona. Que no sigui que el Girona vagi a jugar al camp del Barça com a víctima propiciatòria, sinó que el Girona i la seva manera de jugar...
És el líder.
No, clar, però per això ho dic, perquè si ens arriben a dir fa 3 mesos que estaríem pensant que potser el Girona podria condicionar la manera del Barça, o que es podrien contrarrestar, els estem posant com a iguals... en una prèvia d'un partit entre els dos, és una cosa que ens semblaria una bogeria.
que no tindria cap sentit, i estem parlant d'una prèvia entre iguals. Després demà potser és un 3-0, eh? Que espero que no.
Bueno, però això és mèrit de Mitchell.
No, no.
Voleu parlar d'11, no? Ha quedat clar. Doncs de seguida, l'11 del Barça, el possible 11 del Barça i el possible 11 del Girona. I quan tornem abans dels 11, el torròmetre. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet. Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com. Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
No despertis. Deu estar somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials, perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre, a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacitat. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
2, 8, 28, 32 i 37. I els sols, el 3 i el 6.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
2 i la mitjanit, el torròmetre.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Com sempre, regalem avui un lot de torrons Vicenç que inclou torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, una de les novetats d'aquest 2023. Participeu amb el Torró Torró. Tenim guanyador o guanyadora. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, com et dius?
Montserrat.
Montserrat. Des d'on ens truques, Montserrat?
Des de Vallirana.
Des de Vallirana, fantàstic. I saps que has de jugar amb nosaltres i ens has de dir, d'entrada, ens has de contestar la pregunta de qui s'ha de menjar els torrons Vicenç aquest Nadal.
Bueno, a mi em fa l'efecte que és tot l'equip femení, després aquests dos que estan malaltets, que si el Gavi, que si el Ter Stegen, i des de el Girona també, eh?
Fantàstic. Bravo. Per tant, el primer equip femení del Barça, el Girona, sí, i els lesionats del primer equip masculí del Barça, que són Gavi i Ter Stegen.
Molt bé. N'hi ha per tots. Estarà ben content el vostre col·laborador del Girona, que és tan fan del Girona, no?
Sí, no sé quin d'ells, suposo que deu voler dir el Miquel Agut, perquè...
Ah, això, el Miquel Agut.
Sí, sí. Fa 10 anys no ho era tant, fa 10 anys no ho era tant. era tant perquè el Ferran Correas ja li ha recordat. I Montserrat, qui no s'ha de menjar els torrons Vicenç? Aquí
Nadal? Com que això és un joc, els que van fer la Pasqua perquè el Messi no tornés, perquè ell cada vegada que diu alguna cosa als Estats Units o el que sigui, li queda les ganes de que no va poder venir el Barça. Per tant, els que van fer la Pasqua.
Fantàstic. Tu el volies aquí, Messi, eh? El volies aquí aquest any.
Sí.
Llàstima. No va poder ser. A veure si com a mínim té un homenatge d'aquí a uns mesos. Montserrat,
moltes gràcies.
No pengis. No. I que t'agafaran les dades perquè t'envien el lot de torrons Vicenç. Moltes gràcies, una abraçada.
I moltes felicitats de les festes per tots, eh?
Bones festes i bon Nadal, que vagi bé.
Adéu.
Adéu, adéu.
Adéu.